Avui en volíem parlar a aquesta hora amb la psicòloga social, que és codirectora de la consultora G360, la Gemma Altell. Senyora Altell, bona nit.
Hola, bona nit.
Si no m'equivoco, la seva consultora treballa precisament en l'abordatge de les violències contra la dona, i dèiem abans que hi ha molts casos aquests darrers anys d'homes poderosos, com per exemple Harvey Weinstein, com Plácido Domingo, com Kevin Spacey, a qui els han acusat d'abusos sexuals. Clar, no sé si hi ha alguna explicació o alguna correlació amb el fet de que hi hagi aquests casos d'homes que tenen poder que cometin actes com aquests, si és que senten que tenen una certa impunitat per cometre'ls.
Sí, a veure, jo crec que la paraula impunitat ha sortit bastant a la tertúlia que heu fet ara, i realment jo crec que és la que hem de destacar, no? I evidentment no és que hi hagi una correlació, sinó que és la causa. És a dir, quan parlem de les arrels profundes del masclisme, estem parlant d'això, no? De com vincular els privilegis, i qui més privilegiat que els homes amb diners, no? com a figura simbòlica, que aquest tipus d'homes, i per tant són els que més poden perpetrar de forma naturalitzada aquest tipus d'agressions. El que passa que també m'ha semblat molt interessant la reflexió que heu fet al voltant de com aquesta situació, malauradament, possibilita veure que es va acabant progressivament la impunitat també en aquests perfils, i com la violència sexual no és una qüestió que estigui encapsulada amb determinats estereotips d'homes encaputxats desconeguts, m'explico, en una zona fosca, sinó que són aquelles persones reconegudes i valorades socialment, no? És a dir, que és una notícia amarga pel que ha viscut aquesta noia, sens dubte, però alhora dona esperança en una mirada social diferent, també. És a dir, més enllà del funcionament policial i judicial, que, sens dubte, de moment pinta molt bé, no? A diferència d'altres casos o d'altres situacions que hem viscut, més enllà d'això, també dona un nou model social en relació a aquesta qüestió.
Clar, perquè m'imagino que per les víctimes denunciar, en aquest cas, doncs, una agressió per part d'una persona coneguda, i si a més doncs, té un alt poder adquisitiu, per les víctimes ha de ser molt més complicat fer aquest pas de denunciar, no?
Sí, sí, i a més, això també ho he comentat, em sembla, un dels companys que teniu, i em sembla important subratllar-ho, perquè hi ha hagut altres moments o altres èpoques, que suposo que estareu d'acord amb mi, en què es podria haver fantasejat amb aquest estereotip de que una noia pot denunciar un famós per veure què en treu, no? Uh-huh. I justament és tot el contrari. Això és important també destacar-ho, perquè efectivament hi ha molta valentia aquí darrere. És molt complexa les pressions a les que pot estar sotmesa aquesta noia, de tot tipus, de tipus mediàtic i d'altres tipus en els que no entrar, però que ja ens podem imaginar, no? Després, o per no posar aquesta denúncia prèviament, o després d'haver-la posat, o fins i tot previ al judici o després del judici, no? Són molt altes. Per tant, estem demanant un grau de valentia a les persones, que solen ser dones, no? Víctimes d'aquestes situacions, molt important. I no és fàcil, eh? A vegades quan estem demanant que s'ha de denunciar com a primer nivell, no?, perquè es pugui atendre les violències masclistes en general, no sé si sempre som conscients del que demanem. Perquè, bueno, no sé, ara m'havien altres situacions al cap, no?, però en tot cas les relacions amb persones famoses i poderoses, el desequilibri de poder és tan gran que això ho fa encara molt més difícil del que ja és en qualsevol altre cas.
Per tant, sí que hi ha una certa tendència, o es veu d'alguna manera que sobretot les noies més joves estan començant a perdre la por, o que cada vegada hi ha més noies que s'atreveixen a denunciar actes com aquest? Ja no em refereixo només a persones famoses vinculades, sinó a altres tipus d'abusos sexuals, d'agressions
sí.
sexuals.
A veure, jo diria que aquí hi ha diversos nivells. En aquest cas, és molt clara, sembla, no?, perquè pel que de moment estan indicant els indicis, que ha sigut molt clara la violació, a més una violació amb força, però jo diria que hi ha un primer nivell, que potser aquest no és l'exemple, on les noies o les dones identifiquen més que allò que els està passant és una agressió sexual. M'explico? No sempre és tan evident el nivell de pressió, no sempre és tan fàcil dir que no, i a vegades una mateixa pot voler-se dir a una mateixa que ha consentit una situació que no ha consentit. Per tant, el tema del consentiment a vegades no és tan binari. Val? Això I crec que tal com estem parlant de la violència sexual, estem facilitant que puguem prendre més consciència a les dones de quines relacions són consentides i quines no. Val? Això seria un primer nivell. Després, evidentment, s'està perdent la por. I el que fa perdre la por és sentir que darrere hi ha una estructura que t'avala i t'acompanya, ja sigui la policia, la judicial, però també la mediàtica. És a dir, que no es posi en qüestió el relat, no? La credibilitat del que ella està dient. Això ajuda molt, sens dubte, a que baixi la por i, per tant, que hi puguin haver més denúncies. Sí, sí.
Ens ho hem preguntat més d'una vegada, també, en aquests darrers mesos, sobretot també arran de parlar-ne més, també, de les agressions sexuals que es produeixen, i és si els joves estan anant endavant o endarrere, no?, en aquest àmbit, perquè sembla, per una banda, que hi hagi més conscienciació, però després també arriben, per exemple, dades que presentava l'Hospital Clínic fa unes setmanes, que on es produïen, o les denúncies, els casos que més havien rebut, no de denúncies, sinó de casos que rebia l'Hospital Clínic per agressions sexuals, per exemple, cada vegada es veien casos més joves. Aleshores, no sé si vostè creu que d'aquí uns anys tindrem una societat millor en aquest sentit, o no necessàriament ha de ser així.
Sí, a veure, somric perquè és un tema altament complex per resumir-lo, eh? Sens dubte, a veure, sí, com a titular et diria, sens dubte tindrem una societat millor. D'això n'estic segura, també, perquè te'n deixo l'esperança, no? Jo crec que sí. Estem en un moment molt complex de molta desorientació, eh? L'arribada, diguem, d'aquesta onada feminista tan majoritària també fa que les forces més reaccionàries d'alguna manera reactivin més, no? I, per tant, la violència sexual és una manera d'imposar o d'intentar desesperadament tornar a imposar uns determinats relats sobre com ha de ser la sexualitat entre homes i dones, val? Però jo crec que això és una qüestió que s'anirà posant al lloc. Ara bé, també el que està passant és una qüestió que és la que estàvem comentant abans, no? Que s'està i està havent més capacitat d'identificar el que volem i el que no volem. I això fa que augmentin les denúncies. No necessàriament que augmenti la violència sexual, sinó que augmenta més la consciència d'haver viscut violència sexual. M'explico que no és exactament el mateix. Per tant, també podem pensar que és positiu aquest augment. Mm-hmm. És a dir, l'augment és un augment de declaració de la violència. De fet, sabem perfectament que dintre de els matrimonis, les parelles, etc., quan parlem de les violències masclistes, n'hi ha molta de violència sexual, però molt poc declarada, per exemple. Mm. Vull dir que les violències sexuals és una qüestió molt extensa en molts àmbits.
Sí, sí, per això en aquest cas també volia diferenciar les dades que presentava l'Hospital Clínic, perquè entenc que una cosa són les denúncies i la voluntat o no de fer aquest pas per fer aquesta denúncia, però l'altra són els casos, m'imagino que els més greus, que atenen en aquest cas a l'hospital i que, per tant, això sí. Va més enllà de la decisió personal de si tu vols denunciar o no a l'agressor.
A veure, estem tenint, una de les qüestions que sabeu que també s'està parlant últimament, està havent un model de sexualització, que això té a veure amb la manca d'educació sexual sistematitzada que tenim, no? Que moltes vegades s'està nodrint d'un tipus de porno molt violent, eh? I això és una qüestió que està passant i que està influint, i que i en això que us comentava abans, aquesta necessitat de dominar en un moment en què el feminisme està emergint d'una manera tan important, no? Crec que són dos elements, o sigui, aquest voler reafirmar un determinat model de masculinitat i, per tant, de sexualitat, acompanyat d'aquesta manca d'aprenentatges diferents, no?, sobre la sexualitat, jo crec que està marcant molt. I en aquest sentit sí que... Clar, estem trobant pràctiques molt agressives, sí, això sí. Però, clar, aquí la qüestió és com fem per educar d'una manera diferent els nostres joves, més enllà d'escandalitzar-nos a vegades, no? Perquè a vegades ens quedem molt en escandalitzar-nos determinades coses, i ho parlo com a mare de dues filles adolescents, però no entrem a fer coses diferents. I aquí jo crec que el paper de l'educació és molt important, més enllà dels tòpics, eh? Vull dir, des d'un punt de vista més sistemàtic i més clar, i parlar d'aquesta pornografia, per exemple, i estimular un pensament crític, no? Perquè si no, el que estem fent és, en certa manera, tapar sota l'alfombra algunes de les coses que estan passant. Entre elles, aprofito per dir-ho, el que ha comentat un company, que em sembla que és el Rafa, si no he escoltat malament, aquesta qüestió de les discoteques i dels espais d'oci.
L'Oriol Rebet.
Ah, l'Oriol, perdona, l'Oriol. penso que també és important, eh? De fet, el tema de com funcionen les estructures de les discoteques, més enllà d'aquesta qüestió de les noies a les sales VIPs, crec que és un tema també a repensar, perquè és una estructura molt, molt patriarcal on hi ha una... No només, a veure, no només una compra econòmica de les noies en certs moments, sinó una seducció, no?, a través de la posició del reconeixement dins de les discoteques, que a vegades...
Sí, sí, no, és que si em permet...
situacions molt ambigües,
És que si em permet, aquestes noies estan obligades, una de les condicions per pujar a la sala VIP, per la qual els hi paguen 50 euros la nit, és que estan obligades a prendre... Si un client del VIP les convida a prendre alguna cosa, estan obligades a acceptar. I fins i tot els hi diuen, si no et pots prendre la copa, vas al lavabo i la tires. Però, és a dir...
Això passa
a les discoteques de Barcelona amb sales VIP. Ho pot confirmar?
No sé si la senyora Altella en té constància.
A veure, jo no, avui, si voleu l'altre dia parlem específicament d'això, jo avui no voldria entrar a donar noms. Jo estic pensant en una discoteca que no està dins de Barcelona, però és molt coneguda i acudeixen molt els joves, que és el Maresme. El que sí que està passant, més enllà d'aquesta pràctica concreta, que no la conec, és que s'està alimentant un reconeixement de les noies a partir del seu físic i a partir de la relació que estableixen amb els propietaris o amb els treballadors de les discoteques, no? No sé si m'explico, Aleshores, ho parlo més com un moviment, com una qüestió de grups socials, no? De com es mou el prestigi dintre d'aquests espais i que amb qui està bé relacionar-se i amb qui no, i com l'estructura de la discoteca se n'aprofita d'això, a vegades amb noies molt joves.
Perquè és veritat que sí que fa uns anys sí que moltes discoteques oferien l'entrada gratuïta a les noies com a reclam.
I encara passa.
Encara passa, eh?
Això és un pas més, que jo us asseguro que això està passant en discoteques de Barcelona.
Senyora Altell, ja per acabar, una última pregunta que li volia fer de caràcter més pràctic. En cas que una noia es trobi en un cas com aquest, independentment que sigui una persona famosa o no, quins són els passos que ha de seguir? Perquè a vegades, davant d'un fet com aquest, doncs que també ens pot deixar una mica en estat de xoc, no se sap com actuar. Què és el primer que s'ha de fer? És a dir, s'ha d'anar primer a l'hospital, s'ha d'anar primer a posar una denúncia, s'ha de comunicar immediatament a algú del mateix local d'oci? Què s'ha de fer?
Val, això dependrà també d'on es produeixi aquesta agressió i si és en un local d'oci, si té un protocol respecte a aquesta qüestió. Jo penso que el primer que ha de fer és buscar el recolzament de qui està amb ella en aquell moment. Si és en un espai d'oci, doncs les seves amigues, amics o amb qui hagi vingut, i aleshores comunicar-ho a la sala. Després d'això, si la denúncia és el primer que fa o no, ho ha de decidir ella. M'explico? És a dir, és una qüestió voluntària, evidentment, és bo que denunciï, però a vegades és traumàtic i complexa. A l'Hospital Clínic, com sabeu i com heu comentat, té un programa específic pel tema de agressions sexuals que funciona molt bé i, a més, allà doncs, fan tot el peritatge, no?, diguem. Però també hi ha servei, és a dir, pot haver una noia que en aquell moment se'n vulgui anar a casa o perquè tampoc és una agressió tan greu com perquè en aquell moment la processi, m'explico, fins l'endemà no està... Aleshores tenim serveis com són a la ciutat de Barcelona, per exemple, els PIATs, que estan a tots els districtes i que poden atendre-ho, per exemple. Hi ha el Servei d'Atenció a Violències Masclistes també, que és el SARA, que és el Centre de l'Ajuntament de Barcelona, on també es pot acudir i, òbviament, també es pot anar a la policia, no?, a informar-ne en cas que es vulgui posar una denúncia. Però jo també recomano, també hi ha el telèfon de la Generalitat contra les violències masclistes, que sabeu que és el 900-120-120, i aquí, a vegades, quan una no té molt clar què vol fer, també l'assessorament d'una professional que l'acompanyi a la decisió també està bé. És cert que en la mesura que... A veure, com us ho diria? La denúncia, si una no ha passat per l'hospital primer i pensa que hi poden haver indicis físics, biològics, sí que és important el primer pas anar a l'hospital. Però sempre ha de ser una decisió en la que una se senti còmoda.
Rafa, crec que volies fer una pregunta abans d'acabar.
Sí, volia preguntar-li si creu que els elements legals i administratius actuals són suficients perquè la víctima se senti realment protegida i perquè l'agressor se senti, al final, assetjat o perseguit. O si també la llei, també el circuit administratiu que s'ofereix hauria de canviar encara.
A veure, jo crec que avui per avui, amb el nou Departament de Feminismes i com s'ha implementat un nou protocol marc, està escrit, ara s'ha implementat tots els departaments, però té un element vertebrador que es diu la diligència deguda, que vol dir que tota l'administració pública té l'obligació legal, diguem, d'exercir tot el que calgui per evitar qualsevol victimització més enllà de la victimització viscuda, val, primària. Jo crec que aquesta és una eina molt potent i crec que ara això, si es porta a terme com s'ha de portar a terme, crec que aquest nivell és correcte. Ara bé, darrere dels protocols i les lleis hi ha persones. I el canvi per entendre què significa la violència sexual, què són les violències masclistes, el component estructural, requereix d'un temps i d'uns processos personals que han d'arribar a totes les persones que han d'implementar les mesures. M'explico? És a dir, això és un procés llarg, però l'esquelet, no?, de com ha de funcionar, crec que ara és prou competent com per abordar-ho, sí. Després, per exemple, en el cas d'aquesta jutgessa, doncs, sembla, no?, a veure, de moment parlem de presumpció, no?, però sembla que ha estat entès, no?, entès el que ha passat, entès els indicis, els ha donat la dimensió que els ha de donar, ha donat credibilitat a la víctima, però sabem que en altres casos els jutges o les jutgesses no funcionen així. I l'estructura és la mateixa, no? Per tant, hem d'entendre sempre aquest doble nivell, no? Una cosa que és dotar-nos d'eines jurídiques i administratives i l'altra és el factor humà, que amb aquestes qüestions que ens interpel·len tan personalment a vegades pesa molt, també. Mm.
Disculpi un moment, senyora Altell, perquè ara acabarem també la Sílvia, que no es volia fer una pregunta, però crec que tenim una última hora referent també a Dani Alves. Joan Camí, bona nit. Què és el que sabem a aquesta hora?
Doncs que Leopoldo Silva, que és el president del Pumas Mexicà, equip actual de Dani Alves, acaba de comparèixer davant els mitjans per anunciar que rescindeixen el contracte del futbolista brasiler. El so no és el millor del món, però val la pena escoltar la reacció.
La Universitat Nacional ha tomat la decisió de rescindir con causa justificada el contrato laboral con el jugador Daniel Alves a partir de este día. Y no podemos permitir que la conducta de una persona perjudique nuestra filosofía del trabajo, que ha sido ejemplo a lo largo de la historia en la formación y desarrollo de jóvenes deportistas en nuestro país.
És una roda de premsa sense preguntes. És un comunicat que ha llegit el president Leopoldo Silva, per tant Dani Alves deixa de ser jugador del Pumas.
Doncs aquesta és, com dèiem, l'última hora, aquesta decisió, per altra banda, doncs bastant raonable i de fet fins i tot podríem dir que previsible per part del club mexicà. Gràcies, Joan, bona nit.
Bona nit.
Senyora Altell, disculpi, Sílvia, volies fer una última pregunta abans d'acomiadar-la.
Sí, en el cas, bona nit, en el cas de... En el cas de persona ja condemnada, dins la presó, se'ls fa algun tipus de seguiment o tractament més psicològic, ja no per les agressions i la violència, sinó pel respecte a la dona?
No és sistemàtic, això. No es fa sempre. Hi ha aquests programes i hi ha alguns específics per agressors sexuals, de fet, però no és sistemàtic a tothom. És a dir, no és una qüestió que estigui implementada de forma universal, diguem-ne, a totes les persones que entren. I, per altra banda, amb el tema de violències masclistes en general, es parteix molt de la necessitat de la voluntarietat per fer aquesta feina. Mm. Que és un tema discutible, però en qualsevol cas aquí, com a psicòloga, sí que tinc clar que si algú no vol transformar-se, no es transforma. Llavors, clar, podríem dir la voluntarietat, bueno, ha fet un delicte i per tant s'ha de treballar en aquesta línia, però bueno, tots i totes sabem que el valor rehabilitador de la presó té els seus interrogants, no? En la mesura que també té a veure amb un, bueno, amb un procés intern de canvi, qui vol pugui fer i qui no, doncs no el farà. Evidentment, això caldria. Justament ahir vaig escriure un article sobre aquesta qüestió, la rehabilitació dels agressors, no? Clar, és complicat perquè és un tema molt, és el que dèiem, no? És un tema molt estructural i aleshores un pot fer veure que té voluntat de canviar, sobretot si això li redimeix pena, condemna, però això no significa que hi hagi un canvi real. No? Llavors, ara, sens dubte, s'ha d'anar en aquesta línia, eh? No tinc cap dubte. És a dir, el treball amb els homes en general, no? Sobre identificant les desigualtats de gènere des de les més mínimes i entendre que això forma part d'un continu. No estem dient que tots els homes siguin agressors sexuals, però sí que hi ha una determinada educació que ha provocat també una forma d'entendre la sexualitat i, per tant, una impunitat, com dèiem abans, i alhora una percepció d'accessibilitat als cossos de les dones, que això sí que ha estat en la socialització dels homes en general, no? I sobre això s'ha de treballar, no només sobre aquells que fan agressions molt greus, no? Sinó que s'ha d'entendre que s'ha de treballar amb els homes en general i, evidentment, amb els que han comès un delicte, per descomptat, sí, sí.
Gemma Altell, psicòloga social, codirectora de la consultora G360, que és especialista en l'abordatge de les violències contra la dona. Gràcies per acompanyar-nos aquesta nit al 9C.
A vosaltres.